Recordeu que això l'informatiu de Radio Venus als 98 megacicles, set informatiu. Acabem de dir que avui parlaríem sobre l'alau, una vegada més, en set informatiu, però avui és un alau diferent, avui serà un alau en directe, com qui diu, perquè tenim aquí a dos professors de la Universitat Autònoma de Barcelona, una professora, Margarida Arboix, de la Facultat de Medicina, i un professor, el Joan Botella, de la Facultat de Dret, que també fa classes a periodisme. Bé, doncs, bon dia, bona tarda, i comencem amb el Llega.
Hola, bona tarda.
Bé, doncs, comencem, doncs, pel començament, com s'acostuma a fer aquestes coses, per distingir, perquè molta gent, de vegades jo tampoc acabo de distingir gaire, entre professors no numeraris i professors no numeraris, perquè bé, aquests dies estan produint vagues, estan produint coses d'aquestes, però sempre s'acceptuen coses entre els numeraris i no numeraris. Clar, si hem de començar per algun lloc, ja que sigui per aquest. Per tant, si voleu dir la diferència.
La diferència és una mica, verbalment, és una mica, pel nom no ho sembla, és de fet, la diferència és molt senzilla, molt clara. El professor numerari és un funcionari de l'Estat que ha guanyat la seva plaça per les oposicions i que, en conseqüència, té una seguretat en la feina, és una feina de per vida, té la plaça en propietat, té unes certes prestacions socials, etc. etc. Normalment, la universitat estava pensada a Espanya fa 50 anys que hi haguessin només professors numeraris, no un postcatedràtic. I prou. Sí. El que passa és que a la mesura que va anar creixent el nombre d'estudiants va anar fent falta molta més gent per donar classes, que els cossos de funcionaris, de catedràtics, no donaven l'abast per ensenyar tot això, i es va començar a omplir la universitat amb molt més professorat. Però un professorat que se'l contratava en molt males condicions, en condicions sense estabilitat a la feina, amb sous molt baixos, sense seguretat social, etc. etc. Aquest és el professorat no numerari. Sí. Són professors no funcionaris, són professors que estan contractats per la universitat i que, per tant, estan en una situació material molt desavantatjosa respecte als numeraris.
Ja.
De fet, la distinció és jurídica i no és exactament política. Quan es diu que el moviment és de professors no numeraris, és una mica imprecís, perquè, de fet, hi participen professors numeraris.
Sí, bueno, respecte a això, he llegit, per exemple, que, excepte a Barcelona, per exemple, a Sevilla, la vaga que s'havia fet estava fins a tant per numeraris com no numeraris.
Sí, bé, jo diria que això és una miqueta el que està passant arreu d'algunes universitats de l'Estat. Ara bé, a Catalunya hem tingut sempre la tradició de que tant numeraris com no numeraris hem participat col·lectivament amb les feines de la universitat, amb la reestructuració de la universitat i amb crear una universitat més democràtica, que possiblement deu ser de les universitats més democràtiques que tenim a l'Estat, les universitats catalanes, en quant a estructura, en quant a funcionament.
Ja.
Per tant, aquesta distinció, que si bé, com m'ha explicat abans en Joan, és una realitat, hem de dir que a nivell de lluites, els professors numeraris, no sempre, perquè n'hi ha molts que no, i algunes facultats menys que en unes altres, però estan participant també en les nostres lluites, participant en les nostres assemblees, i realment en aquests moments molt més, perquè la LAU afecta no solament els numeraris, els no numeraris, sinó també els numeraris. És una estructuració per tot el professor de la universitat.
Ja. Bé, doncs passem ara al tema que ens ocupa, el tema profund. El tema és la LAU, com tots sabeu, perquè s'estan fent vagues. Per exemple, el dijous va haver una vaga a la Universitat Autònoma de Barcelona respecte a fer reivindicacions sobre la LAU. Bé, la LAU en concret, tots sabem que és una llei per l'autonomia universitària, això és el que es diu. Aleshores, en concret, la LAU, què pot significar o què pretén la LAU?
Veiem, la LAU, com tu has recordat, vol dir exactament això, vol dir la llei d'autonomia universitària. Per què es titula així? Perquè parla de l'autonomia. La idea que hi ha al darrere d'això és una vella reivindicació als sectors democràtics i d'oposició d'aquest país, que és dir, la universitat no pot ser un instrument burocràtic com a la resta de l'administració de l'Estat, sinó que ha de ser una cosa flexible, una cosa d'alt nivell científic, una cosa d'alt nivell educatiu, que per tant no pot funcionar igual, per exemple, que la delegació provincial d'un ministeri.
Mm-hmm.
Això vol dir que la universitat ha de fer unes feines unes feines que li estan dictades per la societat, pel govern, pel Parlament, que li encarreguen, miri, vostè té també investigar, té que educar, té que formar metges, periodistes, advocats, bla, bla, bla. Per fer això li donem aquests medis i la universitat se'l ministra com vulgui aquests medis. La universitat és una comunitat democràtica integrada per professors, per estudiants i per treballadors d'administració i serveis, i vostès democràticament decideixen com fan, com realitzen aquests, aquests objectius socials amb els medis que tenen. Aquesta vella reivindicació va estar adoptada verbalment pel govern a finals de l'any 77, pel govern Suárez, perquè la Constitució imposava que hi hagués una llei sobre l'autonomia universitària i perquè les universitats de la realitat havia canviat enormement, les universitats hi havia una important mobilització contra aquesta burocratització, contra el tradicionalisme a la universitat, que havia assolit importants fites, per la Catalunya, l'existència de claustres constituents democràtics amb participació d'estudiants i totes les categories del professorat, i per tant era necessari això regular. Però en aquest projecte, en aquest llarg procés d'elaboració de la LAU, s'ha donat una contínua involució. De fet, la versió actual de la LAU és la que fa 7.
Ja, bueno, 7. Això és un altre punt que pensàvem tocar. Bé, tots sabem que la LAU va sortir l'any 77, com has dit al finals, amb el ministre d'Educació, que era el Luis González Seara. Si no recordem mal, la tendència d'aquest senyor era socialdemòcrata o algú semblant. I bé, i avui hi està un altre ministre. La LAU, com dius tu, ha canviat diverses vegades. I aleshores el tema que pensava dir-te després era si en què ha canviat la LAU o com està ara la LAU, concretament ara mateix.
Aviam, el que ens preocupa primàriament no és la diferència entre els diferents projectes de la LAU, és la diferència entre les aspiracions democràtiques dels universitaris, de la societat, i el que l'Estat ofereix en forma de llei. Aquesta és una distància astronòmica.
Sí.
Llavors, hi ha hagut variacions importants en el text de la LAU, i potser la Margara tornarà a parlar-ne més extensament, però l'important és el desfàs enorme. Per exemple, amb un tema essencial, que és la contractació del professorat. I essencial dic no perquè jo sigui professor, sinó perquè la universitat val el que valguin els professors. Aquí hi ha dues possibilitats. Una és dir, bé, la universitat contracta els professors que vulgui i en funció de si són bons o dolents, es queda els bons i treu els dolents. Si allò que dolent el treu, anava a fer un altre, ja us explico. El punt de vista de la llei és un altre. És dir, no. Els professors han de ser funcionaris, és a dir, una plaça en propietat, i un cop el té allà propietat, queda allà instal·lats, i poden ser professors la resta de la seva vida, facin el que facin, expliquin el que expliquin, es renovin o no es renovin, estiguin al dia de les innovacions científiques i tecnològiques com que estiguin. Aquest és una mica el tipus de problema que planteja la LAU de l'Estat. Per exemple, la participació democràtica de tots els estaments universitaris, i el primer d'ells, numèricament, són els estudiants. Doncs bé, la participació que l'actual projecte de llei dona als estudiants en el primer claustre, el claustre és l'assemblea decisòria de la universitat, doncs el primer claustre que s'estableix, que és el claustre que decidirà com funcionen les coses a cada universitat, els estudiants seran el 25% del claustre.
Yeah.
És una mica aquest tipus de problemes el que planteja la LAU. Aleshores, sí hi ha hagut diferències. Per exemple, el sisè text de la LAU, els veig és el 30%.
Yeah. No? Sense penalització, és important.
Sense penalització.
Això què vol dir?
La penalització implica que hi ha una transitòria amb la LAU actual que diu que si l'electorat del col·legi electoral al qual pertany, siguin professors o siguin alumnes, no vota en un 60%, seran penalitzats. O sigui que si voten només un 25%, seran penalitzats pues, aproximadament amb un 50% dels seus delegats. O sigui que si tenien que tindre un 25%, com és el que marca la llei, passaran a tindre un 12%. Històricament, podeu pensar que si Espanya no arriba amb la votació per un Parlament no arriba al 60% en molts llocs, imagineu-vos molt més els estudiants o els professors a la pròpia universitat en les votacions. Per tant, no s'ha passat mai d'un 20 o un 25% amb els estudiants, excepte en algun cas molt particular, d'una situació molt crítica. Això vol dir que els estudiants no existiran als claustres, no existiran als òrgans de govern de la universitat. I els professors possiblement seran minvats, però els estudiants, evidentment, no hi apareixeran. I en canvi, actualment, no són sancionats. I al claustre, per exemple, de la Universitat Central tenen un 30% de professors numeraris, un 30% de professors no numeraris i un 30% d'estudiants. Veureu que el claustre és paritari. I a l'autònoma tenen un 30% de representativitat perquè hi ha un 60% també de professors perquè s'estableixen d'una altra forma. Però tampoc són penalitzats, o sigui que el seu 30%, encara que hagi votat un 10%, els tenen tots els seus representants.
Bé, aleshores trobem que els punts conflictius al principi són la de contractació de professors i la respecte als alumnats. Aleshores, hi ha algun altre punt que sigui... Bueno, suposo que hi haurà molts més, no?
Hi ha molts més.
Per això, o sigui, en pla de resum.
Sí.
Mira, per exemple,
el
tema de les universitats privades. El tema de les universitats privades deu ser complicat, perquè aquest país ara hi ha universitats privades. I per tant, és difícil que suprimeixin allò d'un cop de pluma o per una llei. I d'altra banda, la Constitució admet, encara que d'una una fórmula poc clara, l'existència d'un sector privat a l'ensenyament. Ara bé, una cosa és això, i altra cosa, és a dir, una cosa és que existeixin, que n'hi hagin, i altra cosa és que rebin ajuda pública, ajuda de l'Estat, cosa que està molt més clara, perquè si algú va acabar una universitat privada, molt bé que se la creï i que se la pagui. Però no es veu per què, quan la universitat pública està infradotada, està mal donada amb medis materials, amb medis personals, amb instruments d'investigació, amb biblioteques, etc., no es veu per què s'han de destinar diners del sector públic a la universitat privada. Això és important perquè, efectivament, la llei, tal com està ara, la LAU, no diu que les universitats privades seran ajudades per l'Estat, però quan els grups d'esquerra van proposar al Parlament que l'articulat precisés que efectivament les privades no rebrien ajuda, la majoria que dona base al govern es va negar. Per tant, deixar entendre que el que es desitja és en un futur proper, encara que la llei no ho digui, que les universitats privades rebin ajuda de l'Estat, dels ajuntaments, de diputacions provincials, etc.
Ja.
És un tema, per exemple.
Sí, sí, sí. I hi hauria, suposo, hi hauria molts més temes que...
És com ho veus.